per Catalunya.
Molt a favor.
Sí.
Molt a favor.
Sí, sí, sí.
En fi...
És... Estrenarem secció que es dirà així, també. Té nom de secció, això?
Ningú
sí.
No
sí.
farà més per Catalunya. Mm. Està bé, està bé.
La portada, també, la portada també és bastant original, us convido que l'aneu a visitar. I això, Iriex és un artista que va treure el seu primer EP el 2019, que es diu Notes de veu, amb 6 cançons, on hi havia cançons en català i en castellà, i que a partir d'allà ha anat traient EPs i singles, però així bastant a comptagotes. Llavors té unes quantes cançons. Jo crec que les cançons s'emmarcarien una mica dins del que es diu com a pop contemporani, barrejat una mica amb sons electrònics, lletres romàntiques així de quotidianitat, barrejades amb un toc d'humor, i també va participar, he vist, al concurs Sona Nou el 2020, tot i que no va arribar a la final. En fi, un artista molt interessant.
És aquesta, la portada del disc?
És aquesta, la
portada. A veure, la podeu descriure?
No, no, aquesta no és aquesta. És aquesta, però editada, però ha agafat l'original. Sí, sí, sí.
Vale, és el cartell aquell mític.
És espectacular.
És el primer, em sembla.
És espectacular.
És el primer de les eleccions democràtiques de Convergència i Unió.
Exactament.
Amb un Jordi Pujol de 20 anys, no?
Perquè jo... Home, 20 anys tampoc, eh?
No, però sí, sí.
Sí.
Però 35.
O sigui, aquesta no és la portada. Després de, a partir d'aquesta portada ha fet com una mica de Photoshop i l'ha canviat. I ha canviat.
Però està molt guai que sigui. Sí. O sigui, em sembla una genialitat.
Sí.
Va, doncs marxem amb aquesta música. Doncs gràcies, Judit, gràcies, Rafa, gràcies, Giró. De seguida us expliquem totes les seccions habituals, que si la parada del dia, la frase del dia, la girocleta només n'hi ha una, en fi. Totes aquestes coses, anem a publicitat, fem l'entrevista i anem-hi.
He vist la por bufar amb els peus quan has marxat per aquella porta. El tornant-se gris en sincronia amb els teus passos. Has dit que ja no vols seguir, que t'has cansat d'aquest camí, que ja no et porta allà on tu vols, i m'has deixat aquí tot sol, i m'he tapat amb el llençol, que és el que faig jo quan... És per això que ara t'escric, només per si vols saber on has d'anar si vols tornar. Has dit que ja no vols seguir, que t'has cansat d'aquest camí, que ja no et porta allà on tu vols, i m'has deixat aquí tot sol. Un lloc i podem viure tots dos. Has dit que ja no vols seguir, que t'has cansat d'aquest camí, que ja no et porta allà on tu vols, i m'has deixat aquí tot sol, i m'he tapat amb el llençol, que és el que faig jo quan...
Ràdio Estel. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència I més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sis minuts que passen de les 9 del matí. Mira, un dels temes que ha marcat aquesta legislatura que ara s'acaba és el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aena i el govern espanyol van desestimar les inversions previstes per modernitzar l'aeròdrom barceloní perquè el govern de Pere Aragonès es va oposar a ampliar la tercera pista destruint l'espai natural de la Ricarda. Entre les diferents opcions que s'han posat sobre la taula, hi ha experts que fins i tot s'han plantejat construir una pista sobre el mar, just davant de l'aeroport, és a dir, sobre la platja del Prat. L'objectiu d'aquestes diferents opcions és permetre l'arribada i, sobretot, l'enlairament d'avions de gran capacitat, els que connectarien Barcelona amb l'Àsia i amb la costa del Pacífic del continent americà. Tot plegat amb la missió d'evitar que es faci un ús independent de les pistes que suposaria que els avions sobrevolessin les urbanitzacions, per exemple, de Castelldefels o de Gavamar. Un altre dels debats va ser el possible allargament de la tercera pista sobre l'espai natural de la Ricarda, una opció que va portar l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, a sortir als mitjans per defensar aquest espai verd de la desembocadura del riu Llobregat. Ara Mijoler és el número 2 de la llista de Comuns Sumar. Forma tàndem amb la cap de llista, Jéssica Albiach. Després que Colau perdés l'alcaldia de Barcelona, Mijoler és el millor exemple de la força municipalista que sempre han tingut els comuns sota diverses sigles. Ara, amb ell, parlarem de l'aeroport del Prat, però també de possibles pactes després de les eleccions i de les propostes dels comuns per les eleccions del 12 de maig. Senyor Mijoler, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, encantat de ser aquí amb vosaltres.
Senyor Mijoler, sap que s'ha dit i sap que es dirà. Estem a unes eleccions convocades per no aprovar pressupostos per un Hard Rock?
No. Evidentment no, i cada dia que passa cada dia ho tinc més clar, que això estava més que preparat, més que pensat, més que acordat, i que no s'entén d'una altra manera que anessin tan ràpid aquesta
convocatòria. Preparat i acordat, no? Per qui?
Doncs jo crec que Esquerra es veia en un moment amb el que, per força, si deixava passar més temps, doncs anava perdent més vot. Això li anava marcant les enquestes, amb la pugna amb Junts. Segurament també la por a que, com està sent, finalment el president Puigdemont es pogués presentar o no. I això fa que, per una qüestió molt tàctica, doncs convoqués les eleccions. El Hard Rock passava per allà i li va venir molt bé.
De seguida parlarem del Hard Rock, però ara deia que un dels temes sobre la taula, i a més vostè és alcalde del Prat de Llobregat, és el que està passant amb l'aeroport del Prat. El canvi d'usos de les pistes que va proposar la setmana passada el president Pere Aragonès ha marcat la precampanya. Com a alcalde del Prat, precisament, quina valoració fan d'aquesta proposta?
Bé, doncs jo crec que un cop més l'Estat, diguéssim, en aquest cas representat pel ministre, doncs fa propostes sense haver consensuat ni parlat ni trepitjat el territori. Recordem que aquest ministre encara no, jo no l'he vist pel Prat, veient quines són les instal·lacions d'Aena allà, ni veient quines afectacions tindria la Ricarda, etcètera, no? Ni tan sols per veure una altra qüestió tan important com és la regressió del litoral, no? Provocada també per aquesta ampliació i unes mesures de compensació que no han donat els fruits que es preveien en el moment de l'ampliació de l'anterior ampliació de port i aeroport, no? Per tant, crec que són propostes en el fons, no? Les que es fan tant d'una banda com de l'altra, doncs buides de contingut, sense generar consens, sense generar el més important, un pacte com el Pacte del Delta, que es va fer doncs, quan es va produir aquesta ampliació, i que per, com diuen els sindicalistes, no? Per desfer un pacte se n'ha de fer un de nou, no basta amb fer propostes de forma unilateral, sinó que s'ha de seure a consensuar i trobar solucions tècniques de debò. Però, sobretot, tenim clar quin és l'objectiu. L'ampliació per l'ampliació, la inversió per la inversió, el totxo i el ciment, només pel totxo i el ciment, no tenen cap sentit al segle XXI en un context d'emergència climàtica, i aquesta ha de ser la prioritat de qualsevol govern.
S'ha de trobar, però, una solució que permetés l'arribada d'avions de llarg radi sense malmetre espais naturals?
És que, ara per ara, només entre 3 i 5, depèn de les dades, perquè tenim dades diferents, perquè AENA no té tendència a la transparència, així en general, i per tant és difícil obtenir dades reals, però entre 3 i 5 no, avions necessiten de la pista llarga per enlairar-se als longbody. No? Per tant, ara mateix hi ha connexions internacionals, hi ha connexions intercontinentals, i el que no podem dir és canviar d'un any, només en qüestió d'un any. AENA, el 2018, fa una proposta d'ampliació de l'infraestructura interna, sense ampliar la pista, de 1.400 milions, amb el seu pla estratègic, i el 2019, amb un canvi polític, doncs es diu que no, que o tot o res, que són 1.700, però que és amb l'ampliació de la pista. No? I el que ens trobem és la realitat, que és que a Barajas sí es fan les inversions necessàries, perquè Barajas és un aeroport deficitari, i en canvi l'aeroport del Prat és l'aeroport que més beneficis li dona a AENA i és el que aguanta els beneficis privats d'AENA. Per tant, no hi ha cap intenció dels privats d'invertir en un aeroport que ja els hi funciona, que és un hub continental importantíssim, dels més importants d'Europa, i que aquesta connexió continental doncs, és la que AENA necessita per contrarrestar o per contraposar o per complementar, en tot cas, el que és l'aeroport intercontinental, que és el de Barajas.
Sí, com sigui, per deixar-ho clar, Comuns Sumar està a favor de millorar les connexions de l'aeroport?
Estem a favor de que primer plantegem quin és el futur del nostre país, el futur del model de territorial de les nostres infraestructures, i que té a veure també amb el model de turisme. Quan tinguem clar això, quan tinguem clares també quines són les necessitats reals del món empresarial per la interconnexió, perquè parlem molt de que Barcelona necessita, o Catalunya necessita un aeroport més gran, amb més connexions, etc. Però ens oblidem que no s'ha deixat de fer cap fira internacional, ni s'han deixat de fer negocis, ni deixen de venir empreses a Barcelona i tenir la seva seu per una qüestió de manca de l'aeroport. O veiem com empreses importantíssimes d'aquest país, com serien la Caixa i el Banc Sabadell, van marxar a València, que jo crec que l'aeroport de Manises doncs no és millor, en qüestió intercontinentals, que l'aeroport de Barcelona, segur, no? És a dir, les empreses es mouen per molts factors i molts vectors, i evidentment, i això ens ho demostra l'experiència en els últims anys, des que venim parlant del debat sobre l'aeroport, una d'elles no és la necessitat d'un aeroport intercontinental de cap manera.
Quin ha de ser el model de turisme del país?
Doncs segurament no ha de créixer tant i hem de derivar-lo cap a un turisme de més qualitat. El turisme low cost doncs acaba degradant no només el territori, sinó també les persones, perquè acaba generant llocs de feina de poc valor afegit, i el que hem de procurar és que precisament aquest turisme doncs sigui un turisme de més qualitat. Catalunya és un país extraordinari i així l'hem de projectar cap a la resta del món, no? I que els visitants que hi vinguin perquè tenen ganes de trobar un país extraordinari, com és Catalunya, i no pas única i exclusivament pel sol, per les piscines i per les borratxeres. No?
Mm-hmm. Vostè ara, com a alcalde del Prat, em deia, evidentment estic en contra de que no hi hagi mínim aquest consens per l'ampliació de les pistes del Prat, però clar, vostè va de número 2 a les llistes de Comuns Sumar, i Sumar forma part del govern espanyol. I Sumar encara no s'ha mostrat en contra.
No, Sumar, recordo, la vicepresidenta Yolanda Díaz va venir a la Ricarda, va visitar la Ricarda, i a l'endemà d'aquesta visita de la Ricarda, la senyora Raquel Sánchez va retirar la proposta d'ampliació de l'aeroport que havia pactat amb el senyor Puigneró, amb aquell agusticidi, no?, que van perpetrar amb aquella reunió que van trobar el conseller i la llavors ministra. No? Per tant, jo crec que la senyora Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern, ha demostrat clarament que està en contra d'aquella ampliació, no només això, sinó va ser la que realment va aturar aquell acord que ja havia produït la sociovergència.
És possible un acord PSC
Comuns per formar govern a Catalunya?
I tant, cap problema.
Tot i el que està passant amb l'aeroport del Prat?
És una qüestió de marcar quin és el programa, quins són els objectius que hem de tenir a la legislatura i a partir d'aquí tirar endavant, i sobretot treballar amb tot allò que tenim en comú, que són moltíssimes coses, i deixar de banda allò que, amb el que no estem d'acord. Però no és perquè ho digui, governem el Prat, per exemple, però és que governem a la majoria de municipis del Baix Llobregat conjuntament, a l'àrea metropolitana, a la Diputació de Barcelona, Federació de Municipis, estem a molts espais de governança municipals i supramunicipals en els que ens trobem i, de fet, doncs, és fonamentalment el soci prioritari conjuntament amb ajuntaments amb els que també governem amb Esquerra Republicana.
És el soci prioritari també la Generalitat?
Jo crec que és qui ens podem trobar més a prop amb certes polítiques, però també amb Esquerra. No? Per mi, segurament, la situació ideal seria la d'un tripartit, no? Amb la que podríem trobar això, trobar el consens i quines són les fórmules per millorar el nostre país, però sobretot jo crec que és moment amb el que un cop el procés està pràcticament liquidat, doncs que pensem quin és el futur del país, quina és, com diu el nostre eslògan, la Catalunya que ve, i fem grans pactes de país i mirem endavant des d'una perspectiva d'esquerres en un moment en què Europa està patint l'avenç de l'extrema dreta i que precisament necessitem que Catalunya sigui aquest model de que les polítiques d'esquerres són possibles i de que tenim una perspectiva de futur tenint en compte sobretot el territori, tenint en compte del planeta i tenint en compte les persones. En definitiva, el model que represento des del govern de l'Ajuntament del Prat és perfectament possible tirar-lo endavant a Catalunya.
Ara en parlarem de tot això. Abans, però, em deia que la situació ideal que creu el senyor Mijoler és un tripartit per la Generalitat, eh? Un tripartit amb un PSC que aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat i una Esquerra que aposta pel Hard Rock. Com ho fem, això? Perquè d'aquí venim.
El que entenc jo és que Esquerra no aposta pel Hard Rock, sinó que es dona per vençuda de que no hi ha cap altra opció, no? Que almenys això és el que jo he parlat amb les diferents dirigents d'Esquerra quan hem pogut parlar d'aquest tema, no? Però el que et deia és qüestió...
O fem l'inversa, el PSC que aposta pel Hard Rock
el PSC
i Esquerra
és el que...
aposta per l'ampliació del Prat.
Jo crec que el PSC aposta per allò que li diuen els lobbies en molts moments, no? I que el que ha de triar en un moment determinat el PSC és entre els lobbies i la gent, no? I això, doncs, qui té la garantia de que el PSC triï per la gent i no pels lobbies, doncs és precisament un acord d'esquerres on els comuns hi hem de ser. Mira, allà on els comuns governem o formem part de governs, la vida de la gent millora, i això és una evidència. I allà on governem conjuntament amb el PSC o amb Esquerra, són millors governs que allà on governen sols, no? Per tant, crec que és perfectament possible trobar acords i és perfectament possible tirar endavant un model de país que, evidentment, no passa per això, però que, insisteixo, en el moment de triar entre lobbies i la gent, doncs els comuns són els que ajudarem a que la balança es decanti cap a la gent.
Creu que Catalunya els pot penalitzar haver trencat la coalició amb Podem?
Això és que és complicadíssim. Jo crec que a Catalunya el que ens pot penalitzar, i en general a les esquerres, però sobretot a nosaltres, és que hi hagi una forta abstenció, no? I crec que és la intenció que s'està plantejant des de la dreta i és el que volen. Sempre, amb menys participació, sempre li va millor a les formacions de dretes, i el que precisament s'està buscant és que la gent doncs deixi de creure en la política com una forma de canviar les seves vides i que entengui que els que ens dediquem a això de la política només estem per omplir-nos les butxaques i no pels problemes de la gent, no? Per això insisteixo, crec que hem de demostrar que és possible, que es pot governar pensant en la gent, que es pot millorar la vida de la gent, i amb això els comuns doncs tenim experiència.
Si parlem de finançament per Catalunya, quina és la proposta dels comuns?
Jo crec que la proposta dels comuns s'ha explicat clarament i té a veure, sobretot, ha de partir des del consens i des de la negociació amb l'Estat. Jo aquí afegeixo una falca, i si em permeteu, jo crec que és un moment de que ens cal una segona descentralització de l'Estat. Es va produir la primera des de l'Estat cap a les comunitats autònomes, però ens manca encara el que venim, alcaldes i alcaldesses, venim molts anys, dècades, reclamant, que és més competències pels ajuntaments i un millor finançament, no? Per tant, jo crec que qualsevol proposta de finançament per Catalunya que no contempli la millora del finançament dels ajuntaments no tindria cap sentit. I a partir d'aquí és una qüestió estructural que s'ha de definir també per tot Espanya, per la resta d'Espanya, i això ho hem treballat amb alcaldes i alcaldesses a través de la Federació Espanyola de Municipis, i evidentment que Catalunya necessita una millora del seu finançament, però les ciutats i els pobles de Catalunya també, i això no ho hem de perdre mai la perspectiva.
Si entrem en política nacional, quin és el, o quin ha de ser el paper dels comuns al Parlament i a la Generalitat si arriba? Ho dic perquè si donen els números per aquest tripartit i estarem en les mateixes, amb un PSC que no vol ni sentir parlar de referèndum i Esquerra Republicana, que vol advocar per un no referèndum.
Bueno, per això, evidentment, s'ha de fer des del consens. Si tu no tens un consens ampli, doncs no podràs tirar endavant una qüestió tan estratègica com és aquesta. S'ha de votar, sí, evidentment, s'ha de fer un referèndum, sí, quan hi hagi les condicions necessàries, quan es produiran aquestes condicions, quan hi hagi tranquil·litat, serà no, quan s'hagi fet una reflexió tranquil·la, el mateix que dèiem l'aeroport, quan ens haguem assentat molts cops en una taula i haguéssim vist què és el millor, sobretot per la ciutadania de Catalunya, sense perdre de vista la solidaritat amb la resta de pobles d'Espanya. Jo em sento català, però també em sento germà d'aquells pobles d'Espanya que hem construït conjuntament un estat molt complex, amb un equilibri territorial molt complex, també, i que el que necessita és estabilitat. La gent, el que ens demana, sobretot als polítics, és estabilitat, tranquil·litat, no? I això només podem produir-ho des del consens.
Si parlem de medi ambient, parlem de sequera. Jo crec, i deia l'altre dia que no ho dic jo, ho diuen els números dels embassaments, la gestió sobre l'aigua a Catalunya s'ha fet malament, no ara, les darreres dècades. Què és el que no s'ha fet i què cal fer sí o sí per afrontar aquesta sequera i aquest canvi climàtic que ja ens assola?
El que no s'ha fet és tot, o el que s'ha fet és res, no? Des del 2009, no? I el que, amb excepció de les polítiques de l'àrea metropolitana que dels últims 8 anys, que sí que s'ha avançat una mica. Però el que s'ha fet, sobretot, és deixar en mans de lo privat allò que és un bé públic i que s'ha de gestionar des de lo públic, no? I que és un bé comú fonamental, l'aigua, les properes dècades serà un element importantíssim a nivell internacional, més que el petroli, segurament, i per tant hem perdut molts anys de la capacitat per tirar endavant infraestructures hídriques que ens garanteixin el control i el domini de l'aigua. S'ha deixat en mans privades, no només la gestió de les empreses que porten l'abastament, sinó també les inversions. Recordem que ATL es va privatitzar, després es va tornar a fer pública, etc. I, per tant, la pretensió dels lobbies i de Junts, així en general, no, de l'antiga Convergència, ha estat sempre deixar en mans privades una qüestió que és negoci i que això es produeix. És una qüestió que es produeix bàsicament només a Espanya i sobretot a Catalunya, no? La gestió de l'aigua ha de ser pública. I des de l'abastament fins a, evidentment, totes les infraestructures. Encara hi som a temps, però, eh? O sigui, la qüestió està realment complicada, però encara hi som a temps de garantir les infraestructures que el país necessita perquè l'aigua, insisteixo, serà a les properes dècades el bé més preciat i és un bé comú que ens pertany a tothom i que s'ha de gestionar des de lo públic.
Senyor Mijolet, segur que m'entendrà, perquè ara ho escoltarem en molts debats, això, eh? Quan jo li pregunto per la sequera i que la gestió ha estat nefasta, i vostè em contesta, el que s'ha fet és res. Uh-huh. Clar, què ha fet Comuns des del Parlament?
Doncs què ha fet Comuns des del Parlament? Doncs instar constantment a que es produeixin les inversions, però no només des del Parlament. Jo no entenc que una força política treballi única i exclusivament des d'una institució, sinó que es treballa precisament pressionant des de totes les institucions. Però li puc dir el que hem fet des de ajuntaments com el Prat, participant d'entitats com la MAP, no? per l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, participant de la CONGIAC, del Consorci de Gestió de l'Aigua, també gestionada des de lo públic, des de la Federació de Municipis, instant també al govern que faci aquestes inversions, i per tant això es fa des d'amplis fronts i no única i exclusivament des del Parlament. En definitiva, el Parlament, fer o no fer una proposta de llei, una resolució o una moció, doncs arriba fins on arriba i té el recorregut que té, no? El que hem de ser capaços és d'influir precisament amb el govern i amb aquesta manca d'inversions. Què hem fet? Doncs demanar, per exemple, des del 2019 comprometre, i parlo en concret més del Delta del Llobregat, però comprometre inversions per 90 milions d'euros des del 2019, concertades amb el llavors conseller Damià Calvet, i que no s'han dut a terme, no? I per tant el que fem és pressionar i recordar i tornar a posar allò a pressupostos any rere any, encara que no s'executin, i creient que en algun moment hi haurà un conseller o consellera de la part que hi toqui l'aigua, no? O a territori i sostenibilitat, o allà on sigui, que es decideixi i que permeti a l'ACA fer les inversions necessàries.
Abans parlàvem de turisme, que és un dels sectors que més aigua consumeix a casa nostra. Els comuns aposten per augmentar les restriccions a hotels, càmpings i sectors vinculats al sector turístic?
No, jo el que demano, i ara, per exemple, s'està veient amb la qüestió que avui, entenc que ara, dintre d'un moment, doncs el govern aprovarà un nou decret pel que fa a la modificació de les mesures per la sequera, que és que les mesures siguin clares i concretes. Jo això ho deia també en els moments de la pandèmia, que el que no demanem als ajuntaments, o el que no demanem, en definitiva, les administracions, és que no depengui de que l'alcalde o l'alcaldessa de torn decideixi o no decideixi en funció de si li va bé o no li va bé a la seva ciutat, o si senzillament té l'ocurrència de que una mesura s'ha d'aplicar d'una forma o d'una altra. Les mesures s'han d'aplicar de forma clara i han de ser de caire tècnic. Per tant, hem d'estar al que ens diguin els tècnics i al que ens marquin. I un cop això, assumir-ho, però assumir-ho per tothom igual. Insisteixo, no pot ser que ara ens vinguin amb una norma que encara no ens han explicat, per cert, al món local, que el que vinguin a dins és que es poden obrir com a refugis climàtics les piscines, però que si un hotel també es considera refugi climàtic, també la pugui obrir. No, això no pot... Això si es fa i es decideix i es pren aquesta decisió, que insisteixo, ha de ser tècnica, perquè els consums i l'eficiència de les mesures ho han de marcar els tècnics. El que no pot quedar és en mans del món local, perquè la pressió es trasllada a qui no té la competència en aquest sentit sobre les mesures de sequera, que és el govern.
Quines mesures s'han d'aplicar a la pagesia per reduir el consum d'aigua?
Doncs millorar i modernitzar la pagesia, evidentment, i tenir clar en cada espai de conreu què és el més eficient i què és el que millor pot anar, tenint en compte que els recursos són limitats, no? I en aquest cas els recursos de l'aigua. I sobretot escoltar els pagesos. I quan dic escoltar els pagesos, no dic escoltar les grans patronals de l'alimentària, sinó escoltar aquells i aquelles que estan treballant cada dia a la terra i que, per exemple, al Prat ho fem, no? Escoltar la cooperativa agrícola, veure quines són les seves necessitats, acompanyar-los i no prendre decisions per ells i per elles, sinó escoltar-los, convèncer-los en alguns casos de que, per exemple, és possible doncs, la convivència dels espais naturals i les zones de conreus, com passa també al nostre delta, acompanyar-los, escoltar-los i això, prendre aquelles decisions que ells considerin que són les millors amb el criteri tècnic, sempre, sobretot.
Creu que la pagesia està ben escoltada després de les darreres reivindicacions?
No, la pagesia mai ha estat ben escoltada. També és cert que a mi m'agrada distingir entre el pagès que cuida la terra i el propietari, no? I el terratinent, no? Però no, evidentment que no estan escoltats, evidentment que els hi costa, els hi manca, doncs una empenta per una major organització, hi ha poca consciència de la necessitat de ser de la sobirania alimentària i, per tant, de consumir i valorar el producte de proximitat per sobre del producte que ve de fora. Crec que, evidentment, se'ls escolta molt poc, sí.
Sí, parlant d'educació, com sap, les darreres xifres del darrer informe PISA han destapat moltes vergonyes del sistema educatiu català i, com a mínim, de la inversió del sistema educatiu català. Què cal fer per millorar-lo?
Cultura. L'educació sense cultura no va enlloc, diguéssim, no? Si nosaltres només ens preocupem per formar, no? I no per educar, i ens preocupem única i exclusivament doncs, per passar el tràmit check de que una persona ha de passar una seva etapa educativa perquè els pares no i mares no ens podem fer càrrec perquè treballem i, per tant, la solució més fàcil és portar-los a una cosa que li diem escola, que ja els deixem i que ens dona igual si es formen o no es formen, doncs crec que ens equivoquem. S'ha d'apostar per introduir encara més la cultura a l'educació, a les escoles, a entendre l'educació comunitària, que tothom educa, no només l'escola, sinó les famílies, la comunitat, les administracions, i fomentar el pensament crític. Si no som capaços de fomentar aquest pensament crític, segurament tindrem ciutadans, potser o no, formats amb una capacitat per tenir una feina, però que després no tindran aquella capacitat per entendre per ells i per elles mateixes, doncs, quines necessitats té la seva vida més enllà de tenir un plat a taula, o més enllà de tenir un habitatge digne, o més enllà de tenir una feina digna, no? I crec que no hi ha aquesta conjunció entre educació i cultura, segurament, i això ho venim reclamant des de fa molt temps als ajuntaments. Segurament els ajuntaments, si tinguessin més competències en educació, que ja ho fem, que en molts llocs doncs hi col·laborem molt amb el departament, però si tinguéssim més capacitat per incidir en l'educació i sobretot fomentar la cultura, introduir la cultura a les aules, doncs tindríem un món millor. Però clar, això no dona vots a la següent legislatura, ni l'altra, no? Això és una aposta de 2-3 generacions, i que és molt difícil que una administració, que sempre estem pendents, dèiem abans, no? Abans de començar, sembla que estiguem constantment en campanya, no? I sembla que els polítics doncs treballem única i exclusivament per les properes eleccions i no pas per les properes generacions, no? Crec que hem de començar a treballar per les properes generacions, i una de les qüestions és introduir la cultura a l'educació.
Cal reduir les ràtios d'una vegada per totes?
Segur, aquest seria un objectiu fonamental, però és molt complicat, i també ho hem de dir-ho, i hem de dir quins són els costos, i hem d'explicar-ho, i s'ha de dir que aquesta inversió en educació per reduir les ràtios doncs, té uns costos que amb uns pressupostos que són justos i que s'han d'equilibrar, no? I per tant, això també hem de ser capaç d'explicar a la gent. A mi, per exemple, el Prat m'agrada molt quan parlem de pressupostos participatius, perquè és una oportunitat per explicar el que és un pressupost, no? A vegades sembla que la gent entén que tu pots gastar o deixar de gastar amb allò que vulguis, i que els pressupostos, els diners són infinits i els recursos són infinits, no? I això no és així. Per tant, de vegades s'ha de triar entre fer segons quines inversions i quina despesa corrent, i hi ha una despesa corrent important, que és la que té a veure amb les ràtios. Clar que s'ha de baixar les ràtios, però també s'ha de millorar les condicions tant del personal de l'educació, com, evidentment, la millora de ràtios suposaria una millora amb l'educació dels nostres infants. Sí.
Al català li cal una conselleria?
No. Vaja, jo entenc que no. Permetem que des de la meva ignorància com a no sé si un lingüista potser ens diria una cosa diferent, no? Però evidentment que no. Jo crec que el català, doncs, des d'educació, des de cultura, o segurament el que sí cal és una conselleria d'educació i cultura, no? Conjuntament amb unes direccions generals separades, però amb una única conselleria, i a partir d'aquí, doncs, no sé si potser sí, segurament una direcció general, però evidentment no una conselleria. Una altra cosa és que per les qüestions que sigui, doncs es volgués fer una conselleria de català precisament per donar una importància simbòlica a allò que és, però un conseller no ha de ser una persona, un càrrec simbòlic. Un conseller ha de ser un càrrec molt executiu, i jo apostaria per una conselleria d'Educació i Cultura.
Deixem fer-li les tres darreres preguntes. La primera, com sap, els números sobre violència masclista no són gens optimistes, i, de fet, els de violència vicària han pujat molt aquest any. En el que portem d'any, a tot l'estat portem 5 morts per violència vicària, que sol ser la mitjana de tot un any. Què cal fer per erradicar-ho d'una vegada per totes?
Tant de bo ho sabéssim, no? Però igual que de la mateixa manera que estava dient abans, que cal més cultura a l'educació, doncs segurament és una de les qüestions que hem de per les quals hem d'apostar, no? No sabem què passa, no? No, jo crec que això és una malaltia de la nostra societat, no sabem què passa, però és cert que són molts segles d'un patriarcat, no?, que ha imposat la seva cultura arreu del món, més enllà de qualsevol societat del nostre planeta, doncs ha estat essencialment patriarcal, i per tant això doncs segurament ens costarà també molts anys de tirar-ho enrere, no? També és cert que ara saben més coses, o tenim coneixement de molts més episodis de violència, però això també és bo, no? Conèixer-ho és important per saber que encara estem molt lluny de la igualtat real.
Darrerament també hem vist les protestes dels funcionaris de presons. Cal remodelar el sistema penitenciari?
És evident que portem molts anys amb les mateixes polítiques penitenciàries i que el que cal és segurament plantejar una reforma. No sé el grau de amb el que ens hem de ficar, no? fins a molt al fons o una reforma menys substancial, però evidentment cal una reforma i sobretot el que parlava abans del consens i de l'escolta. No? Cal escoltar, evidentment, també a les persones que estan complint condemna, però sobretot hem d'escoltar també els funcionaris de presons i tota la gent que ja en definitiva hi treballa. També parlo del personal de neteja, parlo de tot el personal que està a les presons, que és un dels oficis segurament, o una de les dels sectors amb més dificultats per treballar i més complexos, i des d'aquest consens treballar evidentment amb els sindicats i escoltar una mica quines són les seves pretensions i si evidentment fa molts anys que no s'ha plantejat una reforma penitenciària en aquest país.
Torno-lo als pactes postelectorals, perquè ahir el debat de la PIMEC, escoltàvem el primer debat electoral i escoltàvem també el senyor Illa, que deia que si no guanyava les eleccions Carles Puigdemont es podria venir, seria una de les possibilitats, a formar govern amb Junts per Catalunya. Li sorprendria?
No em sorprendria, però és que ho diu claríssim i fa molts anys que ho diu i, per tant, evidentment, el que hem de fer és, les forces d'esquerra, és posar-li difícil, no? I el que hem de fer és que treure els millors resultats possibles, per tant, de que aquesta temptació doncs no es produeixi, però és que porten molts i molts i molts anys pactant i molts anys, sobretot, escoltant els lobbies, no? I és el que, una mica el que deia abans, no? Si permetem que Salvador Illa estigui més del costat dels lobbies que del costat de la gent, doncs pot passar perfectament que hi hagi un govern, una sociovergència, no? També entenc que hi ha molts sectors del PSC que no els agradaria que passés una cosa així. També és cert que la majoria de pactes i acords del PSC són amb comuns a molts llocs i, per tant, això també podria distorsionar la realitat d'una societat catalana que bàsicament és d'esquerres i que el que vol és un govern progressista per la propera dècada.
No l'he preguntat, i sí que volia preguntar-li, ja anem acabant ara, sí. Política sobre vivenda.
Fonamental que se'n faci, no? No, jo el que sempre demano és que se'n faci. La nostra aposta i la nostra proposta és sempre per major habitatge públic i major habitatge públic de lloguer, no? I aquesta és la proposta. Si som capaços de posar al mercat molt, una quantitat important d'habitatge públic de lloguer, serem capaços de regular el preu per la regulació del mercat, sense necessitat de que hi hagi una llei que el marqui aquesta regulació, perquè la pròpia oferta i demanda doncs es nivellarà, no? Per tant, aquí s'ha de fer un esforç inversor, totes les administracions. Al Prat, per exemple, doncs aquesta legislatura acabarem construint entre 300 i 400 habitatges públics, que poden ser pocs, però és que si no els fem són 300 o 400 habitatges que no hi seran, no?
Però precisament, senyor Mijoler, qualsevol que ens escolti, pot dir sí, jo l'entenc, però precisament els pressupostos, els que vostè no van donar suport, i sortia sí. Aquest habitatge públic que s'ha paralitzat.
I els de l'any passat, que tampoc es van construir, també. Els de l'any passat, també. Jo estic esperant que la consellera Esther Capella em digui quan comencem a construir els 500 habitatges públics que té propietat de terrenys de l'Incasol, que podríem començar a construir demà. I porto 5 anys perseguint els diferents consellers perquè ho facin i no s'acaba fent. I van tenir pressupost perquè es van incorporar en pressupostos, perquè recordo, no hem votat aquests, però hem votat els 3 anteriors i allà s'incorporaven polítiques d'habitatge, no? Però també s'ha de fer des de l'Estat i també s'ha de fer des de l'àrea metropolitana i també s'ha de fer des de la Diputació de Barcelona i també s'ha de fer des dels diferents ajuntaments. És a dir, el que hem de fer és un gran pacte de país per la construcció d'habitatge públic, i aquesta és la solució. No donar més facilitats als privats, que també, i que també ha d'haver una necessitat de que els privats construeixin, però sobretot s'ha de construir habitatge públic, i això ha de ser, insisteixo, ha de ser un dels grans consensos pels propers anys, i ens hem d'emmirallar en aquells llocs d'Europa on porten molts anys construint i fent habitatge públic, i el que no s'entén és que quan fem habitatge públic encara segueixi sent de compra-venda i encara allò acabi anant al mercat lliure passats uns anys, no? I per tant descapitalitzant l'administració i descapitalitzant el bé comú, diguéssim, d'aquesta propietat d'habitatges. Els habitatges públics han de ser majoritàriament de lloguer, i en això ens hem de posar tots d'acord i posar tots els esforços, però no només és una qüestió de diners, no? O de capacitat de diners. És una qüestió de posar-nos-hi, de fer urbanisme pensant en aquest habitatge públic, no? I això és una responsabilitat de tothom. Ningú pot dir que no té la responsabilitat per posar el seu gra de sorra en construir major habitatge públic.
Senyor Lluís Mijolí, alcalde del Prat de Llobregat, candidat número 2 a la llista de Comuns Sumar. Per cert, quan vagi al Parlament, deixarà l'alcaldia, compaginarà els càrrecs, com farà això?
Ha de ser compatible i aquesta és la d'inici el que plantegem. Però veurem, evidentment.
Senyor Mijolí, moltes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel Cabell.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No. Ai, vienen les tisores.
Aclaro la veu.
Chunda. He nacido per amor.
Guai, ha hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. 9 poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de La Caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Vig en què parlarem dels superaliments. Per fer-ho, avui comptarem amb Blanca Salina Roca, professora del Departament de Nutrició i Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. I cap a 10:15 serà el torn de les tietes de la mà de Ferran Serra, Montsalam Mua i Eva Vives. Amb ells farem un repàs de l'actualitat més propera. Cap a les 11 saludarem a Leo Espluga i analitzarem i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. Més enllà, cap a 2:15, a l'entrevista cultural, parlarem de Casa Calores, un espectacle que podeu veure a la Sala Beckett fins al 19 de maig. Així que a l'estudi tindrem dos dels seus actors, com Eudald Font i Emma Arquillué. I un dimarts també, que arribant al punt del migdia, obrirem la nostra parada solidària per acollir l'entitat musicosocial Voces i de canvi a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem també a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dimarts 16 d'abril a La Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Judit Vallès, bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Arrenquem les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores.
Va, avui, Olma, un tomb per la vida d'aquí.
Doncs per la vida dels actors Emma Arquillué i Eudald Font, que avui pujaran a la caravana d'aquí poca estona per presentar-nos aquesta obra de teatre que ara en parlaves, una obra de teatre que es diu Casa Calores i que podeu veure a la Sala Beckett de Barcelona fins al 19 de maig. Aquesta obra de teatre és una mena de viatge pels racons de la memòria d'una casa de poble i d'uns personatges que els hi passen coses molt quotidianes, que ens podrien passar cada dia, però que alhora són coses molt universals. És una obra fictícia, però està plena d'estampes i dolors, quedeu-vos amb això de les olors, que ressonaran amb molta gent. Llavors, podríem dir que el que passa a l'obra és una cosa molt comuna,
sí, sí.
Per això ens hi sentim molt identificats. Què és aquesta cosa tan comuna? Doncs és una persona que neix en un poble i que quan té 20 anys marxa a fer vida a la ciutat durant doncs, molts i molts i molts anys i que a mesura que avança el temps em passa com d'enyorar aquell poble on va passar la infantesa i la primera joventut a fer-ne una anàlisi molt més crític, una anàlisi crític que passa doncs, per ser conscient que viure en un poble doncs, comporta que les tafaneries estan a la cada cantonada, etc etc. És una mena de viatge, com deia. Llavors, quins actors i actrius surten en aquesta obra? Emma Arquillué, que puja avui a la caravana, Jordi Boixadera, Júlia Bonjó, Arnau Comas, Eudald Font, que també puja a la caravana, i Rosa Renom. I per cert que té la veu en off de Pablo Derqui.
Sí, sí.
O sigui, que això ja és un punt a favor. I quan et deia això de les olors, resulta... Sí. Per cert, que no li hem preguntat, Joan Trias, que ha anat a veure l'obra, crítica teatral.
No, m'agrada molt.
Boníssima,
sí,
no?
Sí, és un conte de màgia.
Sí, no?
Sí.
A mi m'he quedat amb una entrevista de Rosa Renom, una de les actrius d'aquesta obra, que on explicava que treballar aquesta obra és com treballar amb perfums, que són records, que són perfums, i que els d'una generació, que ella seria d'una generació més gran, doncs tenen aquests records, aquests olors d'una manera, i els més joves d'una altra, però que al final tots tenen records i perfums. No sé, em va semblar... preciosíssima aquesta reflexió. Llavors, fent un tomb per la vida d'Emma Arquillué, doncs dir-vos que és una actriu i productora que ha estat guardonada el 2022 amb el Premi Butaca a millor actriu revelació per al seu paper Romeu i Julieta de La Brutal.
Paperàs.
Sí, dirigida per David Selves, que també va passar per la caravana aquest any diversos anys, una obra que es feia al Teatre Poliorama, i aquest premi doncs, és sinònim de categoria i de classe i de fer-ho molt bé. Així que Marquillo és una de les grans. I, així com a curiositat, dir-vos que treballa com a actriu de doblatge i de locucions, anuncis i campanyes publicitàries. No sé si ha posat la veu al metro o què, però es veu que s'hi dedica. No sé, vull dir, fa aquestes coses. I el seu Instagram és un Instagram molt d'artista, de fotos ben fetes amb càmera, també així com, no sé, com si de cop i volta penges una foto d'un tovalló i dos coberts, coses d'artistes.
Una mica giró, eh?
Una mica giró. No diré que no.
Detectes tu molt bé els artistes.
Sí. I qui també té un Instagram d'artista és l'atractor que puja avui a la caravana, l'Eudald Font, en la mateixa línia, eh? És així com coses estètiques que queden bé, fotos ben fetes, i dir-vos que ell es va formar a l'estudi Nancy Tuñón i com a curiositats... que sobre els escenaris va estrenar amb Fores a Pau Miró i fa poc ha participat a la Gavina i 23F Anatomia d'un instant, que les dues han estat dirigides per un dels grans, 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 com és Àlex Rigola. Llavors també estem parlant de talent i de planter, un planter molt, molt, molt bo.
Absolutament.
I això mateix, que quedeu-vos aquí, que a partir de quarts de 12 pujaran aquests dos actors a la caravana per presentar-nos aquesta obra que va sobre viatges en el temps.
Mira, ens deies que va sobre viatges en el temps, Casa Calores, i va també sobre records. Vallès, va, què ens expliques avui, un dia com avui, vaja?
Doncs mira, un dia com avui, el 1838, va començar la Guerra dels Pastissos entre França i Mèxic.
La Guerra dels Pastissos.
La Guerra dels Pastissos. No, però quasi. Ah. No, és que és coneguda per la Guerra dels Pastissos perquè hi havia un pastisser francès que es deia Remontel, que tenia una pastisseria a Mèxic.
Remontel.
I que com que estaven barallats els francesos i els mexicans, els mexicans oficials anaven a la seva pastisseria, pastisseries, menjaven tots els pastissos i marxaven sense pagar-los.
Expoli de pastissos.
Exactament, sí, molt lleig. Llavors, en Remontel exigia indemnitzacions que no es van dur a terme i llavors això va desembocar en una intervenció francesa, una guerra, i després, posteriorment, la intervenció francesa a Mèxic, que va durar fins al 1867, o sigui que, imagineu,
és la, és la guerra més absurda.
Sí, no? A mi això història no m'ho havien explicat mai, que existia una guerra dels pastissos.
És quan es diu la guerra dels pastissos, m'he imaginat la tomatina.
Sí, saps? Mira, imagina't. Clar, una mica d'aquest estil.
Sí, sí, sí. Jo m'estic imaginant una persona dient però esto se tiene que pagar.
I l'altre,
saps? I l'altre dient, pues puta.
Pues no se paga, güey.
No te voy a pagar.
Ai, semblant molt graciós.
Sí, en fi, més dels dies com avui, el 1943, Albert Hofmann, un químic suís, va sintetitzar per primera vegada l'LSD, que és la dietilamina de l'àcid lisèrgic, un poderós psicodèlic que tindria un impacte molt significatiu en la cultura i en la ciència.
Val.
La cultura i la ciència.
Dada importantíssima. Sí.
El 1963, Sidney Poitier es va convertir en el primer actor negre a guanyar el Premi Oscar al millor actor per la seva actuació a la pel·lícula Lily Eyes of the Field, Lliris del Camp.
Gran Sidney Poitier.
Sí, sí, sempre.
I el 64, The Rolling Stones va llançar el seu àlbum debut i homònim, The Rolling Stones. T'imagino amb una caravana, literalment, que va tot movent el cap així.
Tens
ulleres de sol.
Ritos Jagger.
Exacte.
Escolta una cosa.
Que segueix ballant com quan va treure...
Vaig veure un... Tu també
el vas veure. El vas veure, no?
És el nostre algoritme favorit.
Ja estem, ja estem. O sigui, no sabeu que hi ha alerta medusil, però sí que sabeu en Jones... No sé
què. Compte amb les comparacions.
Té 80 anys i era un vídeo assajant per les concerts que fan ara.
I balla igual... cada jove.
És increïble.
Igual. Com es manté.
L'essència no es perd. És com anar amb bicicleta, això de ballar.
És bestial.
En fi, seguim. El 2003, Michael Jordan es retira del bàsquet jugant el seu últim partit davant dels Philadelphia 76ers.
Jordan.
Sí. Jordan.
Que gran.
El 23.
I sabeu qui va néixer un 16 d'abril?
Ai.
Et fa il·lusió?
Sí. Charles Chaplin.
Oh. Yep.
Charles Chaplin va néixer el 1889. Es va convertir en una icona mundial gràcies al seu personatge durant l'era del cinema mut. Una de les figures...
Un gran amic de Rafa Sanahuja, per cert.
Sí.
Ah, sí? Sí, us coneixeu personalment, eh?
A veure, no parlàvem massa perquè era l'època del cinema mut. I, però, bueno, amb la mirada ens ho diem tot.
Ara.
En fi, una de les figures més importants de la indústria cinematogràfica, va fer un total de 80 pel·lícules. Només 5 d'elles van ser parlades. La primera, El gran dictador, el 1940.
Li vaig donar jo la idea del gran dictador. Dic, tu lo que tienes que hacer, Carlos, jo li diria Carlos.
Carlos, eh?
És hablar.
Carlos és fer una pel·lícula parodiant Hitler. I em deia, home, això és molt arriscat i tal, en català.
Sí.
Dic, no, tu arrisca.
Tu has
Eren
de fer.
Charles Chaplin, Rafa Sanahuja i Buster Keaton, els deien el trio Calavera.
No, sabeu què diuen?
Vam estar a punt de l'Eurovisió.
Sabeu què diuen? Que la idea de fer El gran dictador va arribar perquè el director va saber que Hitler tenia la mateixa edat i se li semblava molt amb estructura òssia i amb talla.
És el que li vaig dir.
A Charles Chaplin.
A poca mesura, diríem.
Si ets clavat a Hitler, no cal maquillatge, pràcticament.
Clar.
Que, per cert, una altra curiositat. Chaplin mai va aconseguir guanyar el Premi Oscar a la categoria d'actuació. O sigui, sí que va rebre el Premi Oscar honorífic el 1928 i el 1972 i també una millor banda sonora, però el d'actuació mai el va guanyar. En fi, porto moltes més curiositats de Chaplin. No sé si voleu que ho digui alguna altra, per exemple...
No vas a dir si us interessa, no?
A veure,
sí.
A mi sí.
No
a mi sí que m'interessa.
Sí, m'interessen.
Va ser nomenat cavaller comanador de l'ordre de l'Imperi Britànic el 1975.
Ah, va lluitar la guerra dels pastissos.
Mira, per exemple.
Va ser candidat al Premi Nobel de la Pau el 1948.
Ah, el Nobel de la Pau.
Sí.
Candidat,
Candidat. Ah, i també he trobat que, pel que fa a la pel·lícula del gran dictador... Adolf Hitler va veure dues vegades a la pel·lícula del gran dictador.
Ah, sí?
Però, clar, Chaplin es va quedar amb les ganes de saber l'opinió perquè en Hitler no li va dir. Però, en teoria, Hitler va veure aquesta pel·lícula.
Fixa't.
Segur que va riure molt. Hitler tenia un sentit de l'humor.
Sí. En fi, va morir... Sí, efectivament.
Quin any va morir?
Wow.
Va morir el 1977, amb 88 anys, a Suïssa, perquè s'havia exiliat dels Estats Units acusat de comunista.
Deixar una filla meravellosa, una sí. actriu importantíssima pel cinema francès i europeu.
Era una persona complicadeta, el Chaplin, sembla ser. Un d'aquests genis
sí, sí,
una mica...
Tarabet, eh?
Sí, fet, i tenia dones per tot arreu, també et dic.
Robert Downey Jr. va fer una pel·lícula, va protagonitzar una pel·lícula de Chaplin que jo em vaig tregar al cinema, és prou turra, eh? O sigui,
però parlaven a la pel·lícula.
Sí, perquè era la vida sí. de Chaplin.
I Downey Jr. també deixa'l anar, eh?
Bueno, sí, era, és que va estar molt ben trobat. Robert Downey Jr. fent de Chaplin és com una simbiosi allà.
Sí, sí, sí.
Però reflexava un personatge atormentat i molt complex i, bueno, una persona genial, però molt complexa.
Sí. En fi, per acabar, tal dia com avui va morir el cantant espanyol Nino Bravo.
Al partir un beso y una flor.
¿Es del Club de los 27 o no?
Doncs sí, no, tenia 28 anys quan va morir, 28 quasi.
Tira't el pal.
Sí, va ser un cantant dels anys 70, conegudíssim per temes com aquest, Un beso y una flor, Mi gran amor, Te quiero, te quiero. Malauradament va morir el 1973 amb només 28 anys a un accident de cotxe.
L'altre dia estava sonant el cotxe i una persona que m'acompanyava va dir ja no hay voces como las de Nino Bravo.
Estic molt d'acord. Ni con Camilo Sesto.
Ni con Camilo Sesto. Jo, ja jo crec que jo vaig no... afegir ni con Camilo Sesto.
Veus? Ja veus que no tornaran més. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisserida! Parole,
parole, parole. És Nino Bravo cantant en francès.
Tampoc hi ha veus com les de Alain Delon. Ara. Alain Delon. Bueno, va, la gent parla molt. Tinc una frase...
De los pastillos.
Que no.
Jo, si no és per Aragonès, si tant a nens petits... No,
no però és port un altre geni.
No, com ahir, que però, deia que... Però,
havien de... Era, la d'Airus va agradar, ah. L'Airus va agradar. Parlant de que els nens li diuen jo quiero ser presidente como tú.
Ara, bueno. Nens de 10 i 12 anys.
Doncs avui porto una frase que és filosofia pura. Fernando Fernán Gómez...
Home!
No, però...
M'he de posar en peus?
Tu tens una al cap, que és la que tothom té, clar. El váyase a la mierda.
Sí.
Ala!
No, sí. No, tal qual.
Li va dir a un fan que volia un...
¡Hola, mierda!
Sí, és... ja, no, ja us la posaré un dia.
Quiero firmar mi libro.
Avui tinc una altra que diu... Estoy... Fernando Fernán Gómez, dos puntos. Estoy muy capacitado para no hacer nada. Yo no soy una persona de esas de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. No hi ha context,
gran,
perquè és una frase que he trobat a X. És una frase genial i eterna, atemporal, però sí que us ho dic que Fernando Fernán Gómez va ser actor i director, guionista, escriptor espanyol, que va morir al 2007, reconegut per la seva versatilitat i talent. Va participar en més de 100 pel·lícules destacades, per exemple, El viaje a ninguna parte o Belle Époque. I ens regala aquesta frase que la podem escoltar de la seva pròpia veu.
Estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
Doncs, com deia l'Elutier, analicem la frase. Estoy muy capacitado para no hacer nada. La frase és una generalitat absoluta perquè fa una siga-saga de manual.
Sí, 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 sí.
Sembla que vagi per un costat, però en realitat va per l'altre. Estoy muy capacitado, clar, sembla que vagi a dir per escriure, per imaginar, per actuar, per dirigir, per engegar gent a dida, però perquè pensem que estar capacitat per alguna cosa implica activitat i talent.
Ara.
I no, Fernando Fernán Gómez remata amb una sorpresa. Muy capacitado para hacer nada. ¿Es pot fer nada? És la pregunta que jo,
sí,
que jo
sí,
plantejo.
Sí,
jo. I aquí també pregunta filosòfica. Clar, has de respirar com a mínim, tinc talent per respirar.
Sí, sí, sí.
Però desenvolupa una mica més. Jo no soy una persona de esas de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Perquè existeixen aquest tipus de persones. Jo diria que són la majoria en aquesta societat de consum, en aquesta societat de tanto tienes, tanto vales, cal fer coses. I si no les fas, si no estàs orgullós del que fas, estàs fotut i ets un incompetent i tens la teva vida mal portada. Però un geni com Fernando Fernán Gómez ens recorda que hi ha un altre tipus de persones que es poden realitzar perfectament només amb tenir calés per gastar. No cal guanyar-los de cal manera, només tenir-los. I ell és una d'aquestes persones, un hippie, un trencador, pur caos, no necessita fer coses per realitzar-se. Estirat al sofà, és feliç i remata. Jo crec que hi ha moltes persones que són com ell, però no està ben vist dir-lo. Joan, per exemple. Hi ha una persecució contra els mandrosos.
Sí, d'acord.
I finalment remata. Si jo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Ell no seria d'aquestes persones que els hi toca la loteria i el dia següent van a treballar com si no res. No, ell seria dels que fan una botifarra al seu cap i no li tornen a veure el cabell mai més.
Sí.
I no s'amaga, Joan, que és el més gran d'aquesta fase. Fernando Fernán Gómez no és políticament correcte, no és un llibre d'autoajuda, no és una frase rimbombant, no és Rodolfo Sancho, no. Si tingués calés, no faria res i punt, amb orgull. En resum, que no tothom té pèls a la llengua ni ganes de treballar per ser feliç.
Si este caballo viene de bonanza...
Giro, cap on ens portes avui?
Avui fora de Barcelona,
yep.
Que ja toca, però per explicar una realitat que passa, malauradament, a gairebé tot arreu. I parlem de quan botigues, restaurants, locals històrics que han de baixar la persiana perquè no ho troben ni relleu generacional ni tampoc ningú interessat en continuar el negoci.
Quina rabieta.
És una llàstima i després doncs, que no ens estranyi trobar ciutats plenes de botigues de grans marques, de multinacionals, o botigues que duren 4 mesos obertes i van canviant, que no ens estranyi. Llavors dèiem, sortim de Barcelona per anar fins a Lleida, perquè aquest cap de setmana era l'últim cap de setmana amb la persiana pujada del restaurant centenari Cal Nanet. No sé si us sona, però jo us asseguro que si sou per la zona hi heu anat 100%, o sigui, 99,9%. Segur que heu anat en aquest restaurant a provar els seus cargols perquè feien, ja no fan, malauradament, els cargols més famosos de tota l'Horta de Lleida. O sigui, moltíssima gent...
Si són els millors de l'Horta de Lleida, deuen ser molt bons.
Clar, no. Sí, ja sabeu que feien una aioli excepcional.
Ai, que bo.
I jo no en tenia ni idea, però sí que parlant amb gent de la zona. Ostres, sí, no es menjaran mai cargols com aquests, ni l'aioli que feien, doncs, que és com una recepta famosíssima i centenària. Llavors, dic centenària i és que el restaurant portava obert 115 anys, que són molts, i perquè us en feu una idea, hi han treballat fins a 5 generacions. Va començar a funcionar el 1910, al principi era com un bar de poble on la gent anava a fer partides de carta del cinquillo a les tardes, però al cap d'uns anys doncs, es va començar a ser un restaurant i es va especialitzar en cuina casolana, i per això feien els millors cargols de l'Horta de Lleida. Llavors, ara, fins a aquest cap de setmana, el